On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
L'Ajuntament informa.
Oficina Municipal d'Escolarització. Procés de preinscripció escolar 2017-2018. Característiques de tots els centres de la nostra ciutat. Horaris. Fins al divendres 7 d'abril, atenció continuada de dimarts a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda, dimecres de 10 a 2 i de 4:30 a 18:45 de la tarda. Del 18 d'abril al 12 de maig, atenció continuada per l'Escola Bressol. A partir del 18 d'abril, entrevistes concertades per a famílies nouvingudes i peticions d'escola fora de termini. Oficina Municipal d'Escolarització, plaça de la Vila número 1, telèfon 93 565 700. Coneix l'oferta de professions. Quartes jornades de formació professional per donar a conèixer l'oferta formativa als centres de Sant Cugat, dimarts 14 i dimecres 15 de març, de 9 del matí a 2 de la tarda al Casal Torreblanca. Més carrers per a vianants. Ja han començat les obres per a la reurbanització dels carrers Indústria des de Castellví fins a Batarmangol i Castellví des d'Indústria fins a Josefina Mascarenyes per tal de transformar aquests dos trams en carrers de vianants. Durant els 3 mesos i mig que es preveu que durin les obres, el trànsit quedarà restringit a veïnat i transport de mercaderies.
Uf, quin dia avui. Tot m'ha sortit del revés. Tinc l'ànima per terra.
Hola, ja sóc a casa.
Hola, què tal el dia?
Fantàstic, avui he aconseguit 3 clients nous. Posem una mica de música i ho celebrem? Iupi!
Espelmes, flors, vi i la ràdio de fons. Avui, sopar romàntic.
Jukebox de nit. Els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat és el mitjà de comunicació multimèdia públic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Consta d'una emissora de ràdio al 91.5 de la FM, d'un diari electrònic Cugat.cat i d'una televisió online Cugat TV.
Els tres canals ofereixen informació de proximitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Cugat.cat ofereix continguts 100% locals a través de totes les seves plataformes, amb una aposta clara per aprofitar les possibilitats de la tecnologia per connectar amb tota la ciutadania santcugatenca, sigui on sigui i des de qualsevol dispositiu.
La programació de Cugat.cat es fonamenta en els serveis informatius i es completa amb espais de participació ciutadana i de foment de la cultura santcugatenca.
Ens pots seguir a les xarxes socials, Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Què et recorda aquest fragment? Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Música a Cugat.cat. Queda't amb nosaltres.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Like show business, like no business I know. Every- Passen uns minuts a les 12 de la migdia, som dijous i això vol dir que estem a molta comèdia. El programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem, precisament, una visita de Sant Cugat. Per què? Perquè parlarem del crèdit. No, escolti, no cal que es posin nerviosos, ja sé que tothom té crèdits, a vegades té hipoteques, no es tracta d'això. Però també parlarem d'una altra cosa molt important, perquè ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Dona. Per tant, abans, amics meus, ja ho saben. L'homilia de molta comèdia, avui les dones i les arts escèniques. Benvolguts germans en les arts escèniques. Ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Dona. Cal dir que inicialment aquest dia es va crear parlant de la dona treballadora. I la versió més versemblant és que un 8 de març de l'any 1875, centenars de dones es van manifestar a Nova York amb queixes sobre les condicions de treball en les fàbriques tèxtils de la ciutat. Hi ha molts més orígens, ja ho sabem, però no importa massa si considerem que després de tants anys i després de tantes reivindicacions i manifestacions, estem com estem. I, per exemple, portem 18 dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des del 1 de gener d'aquest any 2017, amb l'agravant brutal i inclassificable de la mort d'alguns infants per causar més dolor a la dona, en aquest cas, la mare. Tornem al títol de l'homilia on es parla de la dona i de les arts escèniques. L'any passat es va crear la Plataforma per la Igualtat en les Arts Escèniques i Visuals a Catalunya, on les dones es queixen, i amb raó, de la discriminació també en aquest àmbit com existeix i coneixent en tots els sectors professionals, universitaris, polítics, empresarials, d'investigació i un llarg etcètera que abarca tota la societat, perquè aquest és un problema global que es manifesta arreu. Si cal dir, també cal dir-ho, que en algunes zones del món, més que en altres, i que estic segur, constitueix una de les característiques que fa més difícil la convivència entre races i, sobretot, entre religions. La temporada 2015-2016 a Catalunya, tot i que podrien dir gairebé a Barcelona ciutat, es van donar les següents xifres. Escoltin bé. Teatre lliure. 29 espectacles, 3 autores i 2 directores. Teatre Nacional de Catalunya, 19 espectacles, 1 autora i 2 directores. Mercat de les Flors, 46 espectacles, 8 directores. Gran Teatre del Liceu, 10 espectacles, cap directora i una directora escènica. Teatre Goya, 10 espectacles, una autora i una directora. Teatre Romea, 7 espectacles, cap autora i una directora. Festival Temporada Alta de Girona, 59 espectacles, 3 directores i 6 autores, 3 codirectores i 7 coautores. Festival Grec, teatre, 34 espectacles, 4 autores, 4 coautores, 3 directors i 6 codirectores. Festival Grec, dansa, 15 espectacles, 4 coreografies, 3 cocoreografes i una dramatúrgia. Algú pot dir, i no s'equivocaria, que en el camp de l'autoria, si anem als clàssics o fins a la meitat del segle passat, hi havia més autors, més directors, més coreògrafs, més homes, en definitiva, al front de les arts escèniques. Però a partir dels anys 30 del segle XX, la cosa canvia. I no parlem a partir dels anys 60 cap endavant. En qualsevol cas, el que no és acceptable és que avui, encara, el que cobra un primer actor estigui habitualment per sobre del que cobra una primera actriu. El que no resulta acceptable és que en un àmbit com són les arts escèniques, que per molta gent, per moltíssima, és l'espai de les llibertats, de la recerca de la veritat i de la sensibilitat, de l'humanisme, en definitiva, les dones estiguin també discriminades. Esperem que això canviï. Amén. I com no podia ser d'altra manera, aquesta música que estan sentint és d'una autora. Eliane Elias, That's All It Was. Sentim una miqueta més. Doncs bé, Eliane Elias, aquesta música que sentíem, va estar al Teatre Auditori fa uns anys i avui aquí en aquest estudi tenim a dues persones que ens faran teatre molt interessant a Mirasol i ho faran el dia 24, divendres a les 9 de la nit a Mirasol. El crèdit de Jordi Galceran. I tenim amb nosaltres aquí en Cisco Ruiz, a la meva esquerra, i una mica més enllà, però no massa lluny, el Mario Fernández. Benvinguts al programa.
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia? Bé, ara en Mario em recordava que l'Eliane Elias, quan va estar al Teatre Auditori, va demanar alguna cosa especial, fruita...
Sí, no me'n recordo ben bé què va demanar. Per tenir el camerino, no sé si era algun tipus de fruita molt especial, no sé si eren molts kiwis o molts... advocats, o no sé, no me'n recordo, però crec recordar alguna excentricitat seva.
Va, jo em vaig sorprendre una mica quan va sortir amb sabates amb un taló altíssim, sí. I se les va treure i va començar a tocar amb els peus nus.
Sí.
Va ser interessant. A veure, heu escollit el crèdit de Jordi Galceran per tornar a fer teatre, el feu, com dèiem, a Mirasol, d'aquí dues setmanes. I la primera pregunta seria a qui sigui, a tots dos o un dels dos, més igual. Vosaltres mateixos, en Mario i en Cisco, per què vau escollir el crèdit?
Per què? Vam estar, després de fer Traïció, que va ser l'últim muntatge que vam fer, vam estar molt de temps buscant textos i no trobàvem res que ens agradés. I ens va caure a les mans el crèdit. I jo crec que va ser una cosa allò de dir, mira, portem dos muntatges de drama, Adreça desconeguda i Traïció, ens toca riure, fer riure una mica, riure'ns nosaltres, passar-lo bé, i ens va agradar, i jo crec que no hi ha més, ens va agradar, després de molt de temps estàvem molt cansats de buscar textos i no trobàvem res, i ens va caure les mans i... teníem ganes de fer comèdia, alguna cosa diferent.
I tu, Cisco, aquesta idea que diu en Mario que volíeu canviar una mica
de registre. Sí, venia de gust. La veritat és que venia de gust. Els dos muntatges anteriors havien set potents, havien fet força bolos i cada actuació quedaves bastant desgastat. I aquest cop, després d'un temps de pausa, d'intentar nosaltres també escriure alguna coseta i tal, doncs vam comentar, doncs mira, potser ens ve de gust fer riure la gent i sobretot el que comentava el Mario, riure nosaltres, que la veritat és que als assajos ens riem i hem rigut molt.
Bé, doncs jo estic content d'escoltar això i em sembla que la persona que està al telèfon també ho estarà. Jordi Galceran, bon dia, ostres. Benvingut al programa.
Bon dia.
Què tal? Com estàs? Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, eh? Bueno, aquí no sé si he sentit part del que comentaven els dos actors i director de l'obra El Crèdit, que es farà a Mirasol el dia 24, i m'agradaria que tu els expliquessis una mica com va sortir, com vas crear, per a ti, de què vas crear El Crèdit.
Bé, El Crèdit va néixer a partir del torneig de dramatúrgia que es fa cada any a temporada alta. En el primer torneig em van proposar participar-hi, i les condicions del torneig és fer un text per dos personatges, que tinc una durada d'uns 45 minuts, i així ho vaig fer, i va sortir el que seria el primer acte del crèdit que ha acabat sent l'obra. Un cop la vam fer, aquesta obra va guanyar aquest torneig, i em van proposar de portar l'escena, i el que vaig fer és pensar com podia transformar aquell text de 45 minuts en un text d'una durada comercialment normal, no? I vaig estar pensant durant molt temps, això és veritat, perquè no, el que no volia fer era engreixar el que ja hi havia, perquè el que ja hi havia funcionava molt bé, i al final el que vaig fer va ser continuar la història.
En aquest cas, en la temporada alta, qui t'ho va representar en el...
Són diferents parelles d'actors, perquè el que pretén el torneig és que el que competeixi siguin els textos. Llavors, si el text va passant eliminatòries, la vegada següent ho han de fer dos actors diferents.
Sí.
Una mica perquè no depengui absolutament la valoració d'un text dels actors que ho faran en aquell moment. O sigui que hi vam passar quatre parelles diferents d'actors fent el crèdit fins que va arribar a la final.
Però entre elles hi havia la parella que en definitiva la va portar als escenaris?
No, van ser actors diferents, i quan es va decidir portar l'escena, doncs ens vam buscar en Buixaderes i en Bosch, que ens van semblar els més adequats, van dir que sí, i així ho vam fer, però ells no ho van llegir a temporada alta.
Bé, doncs aquí tens dos actors més, en Mario Fernández i en Cisco Ruiz, que en el seu moment buscaven un canvi de registre en les obres que havien fet anteriorment, entre elles Adreça desconeguda, em sembla que va ser l'anterior, i que van escollir la teva. I a més m'agradaria que tu, en aquest moment, encara que no els tinguis a davant, però els tens, et poden escoltar, si és que es pot ser, si és que cal, els donaries algun tipus de consell?
Home, jo he sentit al final de la vostra conversa i els he sentit a dir que ells s'ho passaven molt bé assajant l'obra, i el millor consell és aquest. Vull dir que ells ja l'estan seguint. Per fer una comèdia t'has de divertir fent-la, i si tu et diverteixes fent-la, probablement els que venen a veure-la també es divertiran. Per tant, el meu consell seria que seguissin fent el que estan fent, que és divertir-se. Si em demaneu un consell més, jo sempre, els que fan comèdies meves, intento explicar-los que perquè les comèdies facin gràcia s'han de fer molt en sèrio. És a dir, els personatges han de viure la història amb el màxim de realisme possible. I com més pateixin els personatges, millor s'ho passaran els espectadors. És a dir, que el que es demana per fer una bona comèdia sempre són bons actors, no bons comedians, sinó bons actors. No sé si aquest és el cas, però espero que sí.
Bé, jo et puc assegurar que en aquest sentit és el cas, i et puc dir també que ells estaven fent que sí amb el cap a tot el que anaves dient. Ara m'agradaria, Mario, Cisco, que vosaltres també féssiu algun tipus de comentari amb en Jordi.
No, nosaltres, jo per meva, soc en Cisco, bon dia Jordi, jo només agrair-te el text, bàsicament, vull dir, perquè és un text que fila molt prim, que les rèpliques són molt precises, que el ritme que té és molt continu, i res, que és una joia per nosaltres el fer-lo, l'assajar-lo, i el trobar cada vegada que vas escarbant una miqueta més, trobar-hi cada vegada més punteta.
Sí, jo ara, quan en aquest torneig de temporada alta no hi ha director, és el propi autor que una estona abans de fer la lectura, 3 o 4 hores abans, tens l'oportunitat de preparar-ho una mica amb els actors que ho llegiran. Només tens 3-4 hores per preparar la lectura. I jo només els donava una indicació que us la diré a vosaltres per si us serveix d'alguna cosa. Els deia, prohibit riure. No heu de riure mai. Només hi ha un moment a l'obra que el director diu, ara m'ha fet riure, fa com que riu de mentida. Dic, és l'únic moment en què s'ha de riure. Tot l'altre ja us apanyareu. Mira quina indicació més simple, senzilla i primitiva que els donava.
I en Mario, què diu, Mario?
Bon dia, Jordi. Un plaer parlar amb tu. A més d'actor, també faig de director en aquesta ocasió. I realment, el Cisco ho sap, m'està fent així amb la mà, com dient que el marco molt en aquest sentit, en el sentit que deies tu de viure el test com una cosa normal, no? Que no estem fent teatre, estem passant una seqüència, una història a dins de l'oficina d'un banc, i no pensem que estem fent riure, sinó que vivim el que estem dient, no? I en aquest sentit,
sí, perquè el que dius tu, no? Em passa amb la majoria de textos que escric. Mm. Vull dir, les històries van tant al límit, estan vorejant tant l'absurd, estan vorejant tant la falta de versemblança, per dir-ho d'alguna manera, que depenen absolutament de la defensa que en facin els actors. És a dir, si els actors no defensen amb veritat el que estan dient, tot cau, perquè està a punt de caure. Vull dir, la situació que planteja el crèdit és una situació que ratlla molt l'absurd, però perquè faci gràcia, te l'has de creure. I llavors, aquest sempre és el joc que hi ha entre el text i els actors. I per tant, jo, el que jo escric depèn absolutament de que els actors tinguin l'habilitat de defensar-ho.
Jordi, en unes declaracions que vas fer en una entrevista que vam fer aquí en aquest estudi, que llàstima que no hagis pogut estar-hi present, però que jo recordo molt, vas dir, estàvem parlant en aquell moment del mètode Gronholm, i tu vas dir, diu el públic ha d'enganxar-se a allò que li expliques i passar-ho bé. També es pot fer pensar, però pel que a mi fa, no és l'element primordial.
Sí, sí, és el que penso. Jo crec que la primera i gairebé única obligació que té un autor és que l'espectador estigui pendent del que passarà en tot moment. I per fer això has d'explicar una bona història que l'espectador estigui esperant a veure com acabarà. I si la història és bona, sempre parla d'alguna cosa interessant, perquè si no, no seria una bona història. I les reflexions que es puguin fer les ha de fer l'espectador després, si vol. El que no he de fer jo a l'obra és fer aquestes reflexions.
No, no, i en aquest cas els personatges es defenen ells sols per si mateix, vull dir, estan molt ben construïts i ens els creiem tots dos a muerte, sense cap tipus de problema, però estan tots dos molt ben perfilats, per tant, som els dos mateixos que els defensem a partir del text que tu has construït.
Sí, jo el que he de fer és construir una màquina que més o menys funcioni i després és cosa vostra intentar que aquella màquina vagi endavant.
Jordi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, no vull entretenir més, sé que tens molta feina, tot i que en aquest moment em fa l'efecte que en teatre no hi ha cap cosa que estigui o està a la màquina, o està a la caldera, o no. En teatre,
sí, bueno, jo sempre tinc la caldera intentant que funcioni, però des del crèdit, i el crèdit ja deu fer 4 anys,
sí,
que la vaig escriure.
Sí, sí. Aquí a Sant Cugat va venir l'any 15, el 2015.
No n'he acabat
aquí.
Cap altre. Sí. I perquè a mi em costa molt trobar una bona idea per escriure una comèdia, i crec que si no trobo una bona idea no l'he d'escriure. I així estic des de fa 4 anys cada dia intentant trobar idees per escriure una comèdia, i per ara n'he provat moltes i no n'hi ha cap que m'agradi.
Però no pares,
altre.
Però no pares.
Bueno, a part d'això faig molta feina, escric per televisió, escric guions, tradueixo, adapto, faig encàrrecs, però comèdia meva, no n'he tornat a escriure cap des del crèdit.
Bueno, doncs vinga, et deixem lliure, et deixem temps, i a veure si t'hi poses i ens dones la sort, ens dones aquesta felicitat de que tinguem una obra teva nova aviat.
Déu t'escolti.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies, Jordi.
Fins una altra.
Bon dia, gràcies.
Adéu. Bé, companys.
Ens han enxampat aquí, eh?
Caram, tu, això sí que és un regal des de veritat, eh? Amb llacet
no,
i tot.
Jo la veritat és que pensava, evidentment la idea era que estigués aquí present, i naturalment aleshores la conversa gira de manera diferent, ja ho sabeu. Bé, Sisko, una vegada has parlat amb en Jordi, què penses?
Home, doncs que primer agrair-te, igual que li hem agraït a en Bé i el text, agrair-te a tu aquesta sorpresa que no estava pas prevista, no la teníem en el guió, i després res, fer-li absolutament cas al que ell ens comenta. Vull dir, nosaltres hem intentat dibuixar, i en Mario en aquest cas dirigir-lo, dos personatges que facin riure, però que en cap moment siguin còmics, sinó que sigui la gent que des de la butaca, des de la platea, puguin riure de les situacions que estan vivint, però no fent la comèdia nosaltres. Per tant, res, és un plaer.
Jo penso que és una obra, en el fons, dramàtica, eh? Sí? En fons, eh?
Sí.
Mario, què en penses?
Dramàtica. Home, si...
Hi ha un drama subterrani.
Sí, si toques el tema profund, sí, hi ha un punt de drama. El que passa és que com que està tan ben escrit, en el sentit de que de qualsevol cosa es pot fer broma, o comèdia en aquest cas, jo crec que el drama no despunta. Si t'ho penses, sí, però jo crec que quan surts de l'obra no penses en el drama, sinó que penses en la comèdia.
Potser hi ha certes rèpliques en certs moments que sí que poden, són punyents, i que realment si les analitzes fredament un cop i has vist l'obra, sí que dius, bon dia, aquí potser l'autor volia anar una mica més enllà. Però en el fons tot l'embolcall que té és una comèdia perquè la gent vingui, gaudeixi i surti amb un bon somriure.
Pot haver-hi aquesta identificació entre el públic veient els personatges que hi ha a l'escenari, de dir, no exactament igual, sí, perquè no desvetllarem tampoc el contingut últim, no, últim de l'obra, però pot haver-hi aquella cosa de dir, a mi, si no ben bé això, doncs jo em sento identificat, perquè vaig estar en una taula d'un director de banc i...
Bueno, jo crec que en una taula de director d'un banc
t'hi pots trobar,
això. La gran majoria de mortals hi hem passat alguna vegada i no es passa bé. El passa que, clar, la situació que es planteja aquí, com comentava en Jordi, és tan absurda en un moment que se surt de mare.
Sí, no, jo crec que si algú es veu reflexat en el personatge del director, crec que ho deu passar malament a la seva vida, però... Sí, en el personatge del que va demanar el crèdit, sí, jo crec que tots ens hi hem trobat, no? De dir, jo vull un crèdit, senyor, jo necessito diners per la meva vida, no? M'és igual que no tingui...
Faré el que sigui.
Faré el que sigui, no? Faré el que sigui per aconseguir-ho. I en aquest cas, l'absurd és que ho intenta, no?
Aquest punt aquest penso que és això, jo això ho necessito i, per tant, no em pararé en cap moment.
Bueno, hi ha un moment que el meu personatge li diu al director del banc, diu, és que jo necessito aquests calés i no marxaré d'aquí fins que me'ls doni. Per tant, vull dir, li estic parlant molt seriosament, no és pas broma, això. Per tant, en aquesta situació en la qual tu necessites una cosa i sigui com sigui, sempre d'una manera legal i sempre d'una manera pacífica, però ho he d'aconseguir, doncs en aquesta situació jo crec que ens hi hem trobat tots a la vida, i si és en un banc per la necessitat de calés, hi ha un plus d'incomoditat molt més greu.
Aquesta obra, jo penso també, no sé si esteu d'acord amb mi, que recorda, si no molt, però recorda bastant el tipus de l'obra de la dramaturgia nord-americana dels últims 20 anys, diríem Mamet, diríem una mica un tipus d'obra que, sense ser transcendent o transcendental, sí que va a fons amb els caràcters i amb la manera de formular i amb la forma d'expressar-se, no?
En el fons jo crec que darrere de tota comèdia sempre s'amaga, no un drama, no diríem un drama, però sempre s'amaguen certes realitats que no són tan còmiques. El que passa que moltes vegades, bueno, si les embolcallem això d'un to divertit, doncs passen com més lleugeres. Però sí que és cert que s'amaguen certes realitats complicades.
Sí, però sí que és veritat que no són personatges lleugers. O sigui, tenen la seva profunditat, cada personatge té la seva vida, la seva història. No són allò de dos personatges per fer riure i ja està. No són dos comedians, dos còmics, com deia el Jordi. Tenen la seva història, tenen un passat i un present, i en aquest sentit sí que és veritat que és una mica com el teatre nord-americà, no? Del Mamet i tal.
Hi ha una cosa que en Jordi comentava també, que és aquesta de dir, jo vaig estirant, diguéssim, a partir d'un inici, una cosa determinada, i vaig estirant, i m'imagino que a l'hora de crear, el que deu passar també és que a mesura que els personatges van adquirint entitat, doncs llavors això també fa créixer una cosa que millor al principi de tot no esperaves pas posar.
És que a més jo estic convençut de que en el procés creatiu de qualsevol autor, i en aquest cas del Jordi, que comentava que només va escriure el primer acte, clar, després els personatges giren de tal manera la seva manera de pensar, la seva manera d'enfocar les situacions, que jo crec que el propi autor, quan les està escrivint, va descobrir i va dient, on dia, aquest personatge m'està evolucionant d'una manera que...
Em demana això.
Em demana això, i jo potser això no ho tenia previst. I ara de cop i volta, on dia, però m'hi quadra amb l'evolució que està fent aquest personatge, i això és superenriquidor.
I aquest aspecte que estàs dient, Mario, des del punt de vista d'actuació, també juga? Vosaltres, quan vau començar a assajar,
sí,
primera vegada, quan vau decidir fem el crèdit, des que vau començar fins ara que esteu a les portes de fer...
Ha evolucionat molt, mare meva. Sí, de la primera lectura que vam fer, o les primeres lectures que vam fer, el que acabem de fer just abans de venir aquí, hi ha una diferència radical. Primer trobar el personatge, primer trobar-nos nosaltres a dins d'ells, ha evolucionat molt, perquè cada cop ens hi trobem més a gust, no? I el sentir-ho més nostre, més nosaltres dintre de la pell de cada personatge, això és el que et fa que li donem els matisos que li podem donar, i sempre amb les directrius que tenim, no? de lo que deia abans, no? de viure-ho com una cosa normal, no és comèdia, no estem fent riure, vale? Estem vivint-ho, doncs, però clar, tot això es guanya amb els assajos, amb el convenciment de que el que fem ha de ser així, no?
Ara, quan deies això, no estem fent riure, m'ha vingut al cap que molt sovint riem de situacions, de persones, que en el fons no estan fent res per fer riure.
Sí, sí, sí.
I en canvi riem, no?
Moltes vegades les situacions més, no sé si la paraula és patètica, però les situacions més ridícules són les que provoquen un riure o provoquen un somriure, o... perquè no, si tu busques, si tu vols provocar el riure, bueno, probablement potser l'aconsegueixes, però quan no vols fer-ho i la gent no ho percep, de cop i volta allò esclata d'una manera que no està controlat, no estava previst.
La durada de l'obra és una durada molt assequible, no?
Sí, estem entre...
Una hora 40.
Una hora 40. Sobre una hora 40.
Bueno, sí. Ja sabem sempre que això a vegades es pot allargar més o menys, sí. Es pot estirar una mica més.
Sí, sí, sí.
Aquests tempos són a vegades... precisament ara esteu en plena situació per això.
Sí, sí.
Però, evidentment, feu tota l'obra...
Sí, seguida, no fem descans. I sí, calculem que això, una hora 40.
Sí, perquè també ens interessa que no se'n vagi molt més enllà, de cara a fer-la voltar per on sigui, doncs cenyir-nos a un tempo que sigui suportable pel públic sense mitja part.
Teniu alguna cosa a partir de
sol? Sí, estem a la sala L'Alternativa, a Sabadell,
sí.
Els dies... t'ho dic amb el calendari a la mà.
La sala Alternativa, que és una sala...
És una sala, petitona,
molt,
sí,
petita,
molt interessant. Molt maca.
Molt maca. Doncs mira, estarem els dies dijous, del dijous 6 al diumenge 9 d'abril. L'horari no me'n recordo, la veritat. Però si entreu a la pàgina de l'Alternativa...
Pàgina de l'Alternativa, sí, de Sabadell,
sí,
i estarà tota la programació del mes d'abril, i per tant aquests 4 dies que vosaltres treballeu.
Sí.
Dijous, divendres, dissabte i diumenge. Molt bé, escolta'm, a veure si a partir d'aquí... Doncs,
a partir d'aquí, rodar-ho altra... i si fem tants bolos com amb Traïció, amb Adreça Desconeguda, ja podem estar molt contents i amb el mateix èxit. La veritat és que la trajectòria que portem com a companyia ja fa 10 anys, que estem més de 10 anys.
Sí, força.
I jo trobo que afortunadament, ho podem dir amb dades sobre la taula, hem anat a més, amb qüestió de reconeixement dels teatres i de premis que hem guanyat, amb el qual estem molt contents i esperem que continuem amb la mateixa dinàmica. Amb
aquest tipus de gires que hem anat fent amb sales doncs, adequades, perquè clar, fa falta un tipus de sala que tingui unes mides, sabem que clar, omplir un teatre d'auditori amb 800 butaques o un altre... Però aquestes mides ideals, a més, que té un altre element que també és positiu, que és la proximitat.
La proximitat.
Sí, sí. Veure, com aquesta que feu vosaltres, aquest tema és elemental.
Sí.
Sí que es pot fer un teatre gran, i es fa. però no hi ha dubtes que no té res a veure una cosa amb l'altra.
No, i que cal potenciar aquest circuit de sales així petites arreu al Vallès i a tot Catalunya, i a Barcelona capital també, de cara a grups amateurs, semi-amateurs, semiprofessionals, però que puguin treballar amb un circuit de 100 persones, 70 persones, i a més el que tu comentaves, que és molt important, el tema de la proximitat. Vull dir, veus molt la reacció de la gent, i això quan t'arriba et fa pujar molt l'adrenalina a l'escenari.
Fa uns dies, parlant de la nova sala Beckett, comentava el Casares que precisament una cosa que em volien mantenir, tot i que tenen més, és més gran i tenen dues sales, però volien mantenir molt això, aquest fet de tenir una superfície, una quantitat de, que no superés un punt determinat, que no, precisament per mantenir això.
Sí, sí,
el fet aquesta, tu comentaves abans, Mario, aquestes dues obres anteriors, La seva desconeguda i Traïció i ara El crèdit, de tota manera, si no recordo malament, en Traïció era el més dels dos.
Hi havia l'Anesa Vidaurrafa, també d'aquí de Sant Cugat,
i
ens dirigia l'Anna López.
Perquè manteniu la companyia Buit de Teatre com a tal.
Sí, a veure, a l'Anesa i l'Anna, o sigui, abans d'elles dues estàvem el Cisco i jo, perquè els orígens de la companyia eren 8 persones. Va arribar un punt que 6 persones doncs van dir, doncs jo em dedicaré a altres coses, i ens van quedar el Cisco i jo. Pel muntatge de Traïció van buscar l'Anesa i l'Anna. Són de la companyia perquè han estat amb nosaltres i les considerem de la companyia. Però diguem-ne que estatutàriament som el Cisco i jo. I van buscar aquest muntatge els dos, i diguem-ne que no necessitàvem una actriu. I la direcció ens ho van plantejar de que vingués, de dir-li a l'Anna i tal. Per una qüestió de practicitat, de tenir el director i l'actor i poder quedar dues persones, sempre és més còmode que tres persones. No? A més, l'Anna viu a Barcelona, és més complicat, tenia els assajos.
Bueno, i en el fons també perquè el Mario volia tots els aplaudiments per ell.
Ja hem tocat allò de l'ego.
Em feia molta il·lusió dirigir aquesta vedera si podíem fer alguna cosa amb ell. I
a veure, no feu com el Joan i el Manrique es van barallant.
Mai.
No us veig, no us veig.
No, sempre d'esquena.
No us veig. No, la veritat és que penso que aquesta xarxa que tu comentaves, Cisco, aquesta xarxa de sales a tot Catalunya, que haurien de ser no només per teatre, sinó per música, per tot, són absolutament imprescindibles.
I tant.
Penso que és així. Tu penses, a veure, en un país com aquest, amb la força, perquè jo penso que proporcionalment la quantitat de gent bona que fa arts escèniques en general, ara parlem de teatre, sabeu que aquí parlem de dansa i parlem de música, parlem de tot, és que hi ha moltíssima gent. I tu veus segons quines coses i penses, com és possible que aquest o aquesta o aquell no estiguin cada setmana a algun lloc o altre?
Sí, això ens ha passat de vegades, eh? Vull dir que veus gent anònima quan hem voltat por ahí, que dius, caram, tu, que això és talent, allò que es diu que no s'ensenya, que es té,
sí.
I dius, és complicat que pugui arribar aquesta persona per això mateix, perquè el circuit professional és molt tancat, que ha de ser-hi, només faltaria, però també ha d'haver-hi aquest circuit una mica alternatiu que permeti mostrar la feina que es fa, que ens fa molta.
L'altra cosa és si després d'aquest circuit funciona perquè hi hagi públic que hi vagi, perquè en alguns casos el que ens trobem és que hi ha respostes. Jo, ja ho sabeu, que estic ficat contínuament a veient coses, i molts cops la meva sorpresa és quan veig una resposta que no s'adequa al que li estan oferint.
Sí,
i a l'inversa.
Sí, a l'inrevés també.
I a l'inversa, no? I penses, a vegades, per molta experiència que tinguis en una cosa, determinar i dir, això passa per això, doncs no ho saps.
Sí, però el talent sempre acaba sobresortint. Abans, encara que hi ha molta gent que està com allò amagada al boca a orella, de vegades, escolta'm, m'han dit que a Rubí no sé què, escolta'm, m'han comentat a Sabadell en una sala que hi ha una cosa... Acaben, a la gent que més o menys ens movem, acaben arribant coses. Però tens raó que de vegades coses que les veus i que són potents no sí, acaben d'arribar a tothom.
Ens falta cultura teatral a la societat aquesta per ja no omplir els grans teatres, sinó aquestes petites sales que són necessàries. No? Però jo crec que per això són encara més necessàries, perquè és més fàcil arribar a petits barris, a petits centres, amb aquest tipus de sales petites, i així crear una cultura. No? Començant a poc amb sales petites, és més fàcil després omplir les grans sales.
No, i a més hi ha un altre tema, que és que si amb aquestes sales petites, d'una forma contínua, s'està programant, la gent del indret o no sap que ja pot anar-hi cada setmana, sí, perquè sí, cada setmana clar, hi trobarà alguna cosa. Sí, sí. El que a vegades aquí ens passa a Sant Cugat, ho sabeu, tenim aquí un espai que és la Unió, que està aquí penjada, bueno, suposo que algun dia m'arribarà i ho podré veure, perquè si continua molt, i sempre els dic, anem una mica més de pressa, per favor, sí, perquè si no, al final no m'arribarà. Doncs, i penso, és que hi haurien d'haver-hi, no una, tres, com a mínim, d'aquesta sí, mida. I per tant, per què? Perquè, efectivament, continuant amb el que dèiem, hi ha molta gent clar, capaç de poder estar fent coses cada
És que aquí a Sant Cugat hi ha moltes companyies, aquí a Sant Cugat.
I tant.
I segurament n'hi hauria més.
I tant.
Si hi hagués la possibilitat de representar-les a teatres, a petites sales.
I si treus el teatre auditori professional, a Sant Cugat centre no trobes cap sala on podem anar a Mirasol, que és magnífic, però t'has de desplaçar, vull dir, no? I això és una mancança que una ciutat com Sant Cugat, tan gran, jo crec que no es podria permetre, no s'hauria de permetre.
No, clar que no, perquè a Mirasol hi ha Floresta, i on hi hagi, doncs, es pot fer, hi ha Valldoreix, tal, però necessita més, i vosaltres, però cal dir-ho, això, només ho hem de dir, vosaltres feu a Mirasol aquesta obra, i el que volem és que estigui plena de gent, i per tant, recordem, que el divendres 24 de març a les 9 de la nit a Mirasol Teatre el crèdit de Jordi Galceran per en Mario Fernández i el Cisco Ruiz. En Mario Fernández, en aquest cas Cisco, ja ho diré, té dues facetes, però escolta'm, deixem exactament, calla en aquest moment.
Jo només sóc un simple actor a les seves mans.
Doncs molt bé, estic molt content que hàgiu vingut. I ja veieu, en Jordi Galceran també us desitja que la cosa funcioni, i jo estic convençut de que serà d'aquesta manera. Moltes gràcies, Mario, moltes gràcies.
Gràcies a tu per la sorpresa i gràcies.
Un plaer, com sempre, ja ho saps.
I fins la propera. I, evidentment, per fer una mica de pas per passar a publicitat, suposo, doncs tenim música també d'una dona. Aquesta música que esteu escoltant és de Clara Peya.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació.
Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local.
L'Ajuntament informa.
Oficina Municipal d'Escolarització. Procés de preinscripció escolar 2017-2018. Característiques de tots els centres de la nostra ciutat. Horaris. Fins al divendres 7 d'abril, atenció continuada de dimarts a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda, dimecres de 10 a 2 i de 4 a 30 a 18:45 de la tarda. Del 18 d'abril al 12 de maig, atenció continuada per l'Escola Bressol. A partir del 18 d'abril, entrevistes concertades per a famílies nouvingudes i peticions d'escola fora de termini. Oficina Municipal d'Escolarització, plaça de la Vila número 1, telèfon 93 565 700. Coneix l'oferta de professions. Quartes jornades de formació professional per donar a conèixer l'oferta formativa als centres de Sant Cugat, dimarts 14 i dimecres 15 de març, de 9 del matí a 2 de la tarda al Casal Torreblanca. Més carrers per a vianants. Ja han començat les obres per a la reurbanització dels carrers Indústria des de Castellví fins a Batarmangol i Castellví des d'Indústria fins a Josefina Mascarenyes per tal de transformar aquests dos trams en carrers de vianants. Durant els 3 mesos i mig que es preveu que durin les obres, el trànsit quedarà restringit a veïnat i transport de mercaderies.
En vols més? Jukebox a Cugat.cat. Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida. Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Això que estem escoltant, evidentment, no és una obra d'una dona, perquè és un fragment de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini. Concretament, és el Donna non vidi mai. Ho diem perquè hem dit que posaríem música només de dones, i en aquest cas no podia ser perquè volíem parlar de la música, d'aquesta música, que sortirà el divendres a les 9 de la nit al Teatre Auditori, Manon Lescaut, Giacomo Puccini, pels amics de l'Òpera de Sabadell, i amb un repartiment que jo penso molt, molt, molt i molt interessant. Dirigits per en Daniel Gil de Tejada, de l'edició musical, amb la Sayoa Hernández com Manon Lescaut, Enrique Ferrer com Desgrier i Enric Martínez Castignani com Lescaut. Bé, un repartiment molt més llarg, evidentment, i moltíssimament, i vull dir que tenim una santcugatenca en aquest repartiment, Laura Brasó, que ens farà el personatge d'un músic. Un músic és un paper relativament curt, però evidentment estarà a l'escenari del Teatre Auditori amb aquesta Manon Lescaut, que esperem que per molta gent... És una obra poc menys coneguda que les habituals, però és una obra molt interessant, una obra que Puccini va fer ja a partir de les primeres obres va començar a sobresortir, i penso que és molt interessant de veure. Cal dir que el Roger Alí ens farà una mica de comentari d'aquesta obra el mateix divendres, 10 de març, a un quart de vuit al Cafè Auditori, i a partir d'aquí també dius que hi ha moltes més coses. Per exemple, avui dijous a les 9, al vestíbul del Teatre Auditori, Decibelles, quartet femení, un quartet femení que està format per persones que sobretot han sortit de l'aula de so. Marta Anglada, Gara Escobar, Yasmin Esperosín i Alba Llibre. Diu amb un so acústic i natural, sense filtres, Decibelles ofereix una reinterpretació intimista de grans èxits. Això, com diem, serà al vestíbul del Teatre Auditori, gratuït. I també avui al MUT, a la mateixa hora, serà difícil de poder escollir, a la mateixa hora de les 9 de la nit, tenim jazz. En aquest cas tenim Max Sunyer, guitarra, amb l'Eka Maresova, cant, veu. És al MUT, també gratuït. I a la nit, el diumenge hi ha tres sessions a partir d'aquest Manuel Escó, que és el divendres, el diumenge al Teatre Auditori, tenim tres sessions del Jerónimo Stilton, l'obra musical amb una variació de relació anterior, que és el gran retorn a la fantasia, i que torna al Jerónimo Stilton, aquest personatge que a mi em sembla increïble, que la gent pugui anar-hi, que la gent pugui fer-li firmar llibres, perquè jo he vist com hi feien firmar llibres amb el ratolí. En fi, coses que passen. L'obra, el que és el musical, està molt bé, està molt, molt ben fet, molt ben vestit, molt ben interpretat, molt ben cantat, i tenim la Beth Rodergues, l'Edgar Martínez, el Marc Gómez, la Maria Sheix, la Marina Schiaffino, l'Aula Borràs, Joan Mas i Toni Guillemat, tots dirigits per Lluís Danés, que és l'home que va tirar endavant amb aquesta obra. Fan tres sessions, a les 12, a 4:45 i a les 7. O sigui que hi ha per molt temps. Però a la nit, com sempre passa també, a dintre del Teatre Auditori, en aquest cas a la cafeteria, el que tenim és jazz. I aquest jazz, en aquest cas, seria el Gorka Benítez Trio. O sigui que esperem que també estigui ple de gent. Abans, el divendres a la nit, el mateix dia, malauradament, que es fa Manol Escó al Teatre Auditori, dic malauradament perquè, per exemple, jo no podré anar a tots els dos llocs, doncs a les 9 de la nit hi ha el Magnificat Canticum Sacrum del cicle de música sacra coral que es fa al monestir organitzat per Camerata Sant Cugat. En aquest cas, amb un cor Vivaldi que no cal que digui res més. La presentació dient el nom Cor Vivaldi està tota feta. És un dels cors més importants infantils de veus blanques que hi ha a Catalunya, a Espanya, a Europa. Sense cap mena de dubte. I a més, en aquest cas, en aquest concert, en aquest cicle de música sacra coral al monestir que es farà divendres dia 10 a les 9 de la nit, hi hauran dues estrenes. O sigui, hi ha dues obres que s'han escrit especialment per aquesta nit. I marxem amb una cançó molt coneguda, una cançó que és My Baby Just Care For Me, de la Nina Simone, que moltíssima gent no sap que la va composar ella mateixa. Diuen, no, la canta Nina Simone. No, la canta, la toca al piano i la va composar Nina Simone. I per tant us deixo amb ella. Recordeu-vos-en, la setmana que ve estic cansat. Estic cansat d'interviuar a gent diferent. I per tant, senyors, ho dic a partir d'aquest moment, Eduard Gené entrevistarà a Eduard Gené. Fins i jous vinent. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Thank you.
He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.